Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1275, rebé a Montpellier les conclusions de fra Bertran Berenguer, per encàrrec reial, decretant correctes les seves obres. Aquest examen positiu va permetre a Llull plantejar amb èxit a l'infant el seu projecte, sense precedents, de crear centres d'aprenentatge de llengües per missioners que poguessin dedicar-se a la conversió dels infidels. L'infant atorgà una renda anual de 500 florins d'or per establir a Mallorca, prop de Valldemossa, el Col·legi Miramar, que havia de permetre formar 13 frares en llengua àrab. El 16 de novembre de 1276, quan feia 2 mesos que Jaume era ja rei de Mallorca, el papa Joan XXI va aprovar la seva erecció. Es creu que entre 1276 i 1279, Llull va dirigir personalment l'erecció i posada en funcionament del seu projecte. Aquest seria un dels pocs fruits pràctics del programa Lulià al llarg de la seva vida. Segons Martí de Riquer, durant l'estada de Llull a Montpellier, va escriure i llegir en públic Ars Demostrativa. També en aquesta època és una data que hi ha un escrit seu, de la seva esposa, Blanca Picany, que sol·licita al batlle de Mallorca el nomenament de curador per a ella i pels seus fills a causa de l'abandó del seu marit i que s'havia lliurat a la vida contemplativa.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 12:45 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Avui han pres possessió dels càrrecs els nous consellers i conselleres al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Entre el govern de Mas i el de Puigdemont hi ha continuïtat, però també canvis de departaments i del perfil dels consellers. El nou govern compta amb més dones, té un perfil més jove i amb més representació territorial. En parlarem amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Robert Plana, el senyor Ignasi Rafael, el senyor Ramon Vallès. I abans, a l'entrevista, tindrem a la senyora Queta Domènech, presidenta del Grull del grup Vallformosa, amb qui parlarem sobre empreses socialment responsables. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic Jordi Carretero i qui us parla, Carles. la gràcia. Avui amb l'artista convidat Dire Straits.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.
La maximització del benefici econòmic a curt termini ha estat, fins fa ben poc, la raó de ser de la majoria de les empreses. Tot i així, és un model socioeconòmic que cada vegada s'està posant més en qüestió. Així comença avui l'editorial feta pel senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Actualment ja no n'hi ha prou en generar beneficis, sinó que s'han de tenir en compte els costos socials i els mediambientals que comporta la consecució d'aquest beneficis. En aquest sentit, la societat és en cada vegada més exigent. Per aquest motiu, és molt important la integració dels processos productius i les relacions de les empreses amb tot el seu entorn i amb els seus grups d'interès, com són els clients, els treballadors, els proveïdors i els accionistes. En definitiva, l'actuació de les empreses s'hauria de contemplar amb un tot harmònic i caldria orientar-lo cap a un comportament socialment més responsable. Sota el paraigua del concepte de responsabilitat social corporativa, tot i així, han aparegut una àmplia varietat de programes, de declaracions i definicions. Es parla de responsabilitat social empresarial, de responsabilitat corporativa, d'ètica empresarial, de transparència i un llarg etcètera de paraules i conceptes. Malauradament, però, algunes vegades són simples mostres de voler aparentar el que realment no es fa i no passen de ser això, un reclam o fins i tot un engany publicitari. Tot i així, per sort, sí que hi ha empresaris responsables que, independentment de la dimensió de la seva empresa, han assumit aquest compromís social i tiren endavant accions que els honren. Avui hem convidat al nostre programa la senyora Queta Domènech, presidenta del grup Vallformosa. Bona tarda, senyora Domènech. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bona tarda.
El grup Vallformosa és un grup vinícola.
Sí, sí, sí.
Des de segles,
fa 150 anys.
150 anys, és a dir, dos segles ja
porten. De fet, aquest any 2015 hem celebrat, hem acabat just les celebracions ara, d'aquests 150 aniversaris com viticultors.
Molt bé, molt bé. Hi ha poques empreses que tinguin aquest llegat.
Sí, realment sí que n'hi ha al Penedès d'empreses amb aquest llegat i de més importants que nosaltres, evidentment, però sí que doncs, fa molta il·lusió i dona molt d'orgull poder estar dintre d'un d'aquestes empreses que doncs, realment tenim un llegat important dels nostres avantpassats que ja van cultivar les terres amb aquesta passió que hem seguit nosaltres.
Senyora Domènech, parla dels avantpassats, de com ells van tirar endavant aquesta empresa que ara és a les seves mans. Què ha canviat en tot aquest temps des del punt de vista de la gestió empresarial?
Bé, des del punt de vista de la gestió ha canviat moltíssim, perquè realment ja hi ha hagut un traspàs molt important entre el meu pare i nosaltres, no? Perquè realment doncs, tot el tema tecnològic ha canviat aquests darrers anys d'una forma molt, molt important, no? Però bé, el que sí que és important és que no ha canviat és aquesta passió que hi ha hagut sempre pel món del vi i del cava dintre de la nostra casa nostra, no? I això realment sempre ha sigut aquest, però evidentment que la tecnologia, la gestió de com portar l'empresa, de fer que les empreses siguin socialment responsables, jo crec que anys enrere aquests temes no es tenien en compte ni es pensaven.
I què en pensa vostè ara? És cert el que ens apuntava el senyor Sala a l'editorial? Les empreses han de pensar més enllà del benefici propi?
Jo crec que sí, evidentment. Quan jo acabo de crear una fundació, Vallformosa ha creat una fundació, i després explicaré una mica el perquè cap on l'hem encaminada, realment és perquè pensem que, el que deia el senyor Solà, no? Que les empreses hem de mirar una mica més enllà i ser responsables i socialment responsables vers altres persones doncs, que estan passant realment problemes de qualsevol altre tipus.
Diu que han creat una fundació, la Fundació Vallformosa.
Sí,
expliqui'ns
sí.
Una mica més.
Bé, de fet, tot el tema socialment responsable a Vallformosa s'enceta l'any 2007. Realment ens comença a arribar aquesta inquietud de voler fer alguna cosa més per la societat, ser més responsables, i aleshores se'n presenten diversos projectes sobre la taula. En aquells moments el meu marit estava malalt amb un càncer i realment doncs, un dels projectes que se'm van presentar va ser poder col·laborar amb l'Institut Català d'Oncologia i realment doncs, em va ser molt fàcil en aquells moments doncs, a poder dedicar-me i fer tot el nostre esforç, la nostra solidaritat vers aquesta entitat. No? Aleshores, l'any 2008 vam firmar un conveni de col·laboració amb ells i vam començar amb un primer sopar solidari al mes de febrer de l'any 2008. El meu marit encara era viu en aquells moments. Ell es va morir el juliol del mateix any i sí que va poder viure doncs, aquest primer sopar solidari. Després, a l'any 2009, realment després d'un cop com el que representa que el teu marit es mori amb 51 anys, va ser molt dur, i sí que, de fet, també van canviar el president de l'ICO i va quedar com el tema una mica aturat. Però jo vaig tenir l'inquietud cap a finals del 2009 de pensar que el que havíem començat no podíem aturar-ho d'aquella manera, que valia la pena treballar per persones que estiguessin passant pel mateix que havíem passat nosaltres, que la malaltia del meu marit havia durat durant 5 anys i que l'havien patit els meus fills, ell i jo personalment, i evidentment amb tots els que teníem al voltant, no? Però que allò no podia deixar-ho d'aquella manera. I me'n vaig anar a l'ICO i vaig dir-los, mireu, jo vull continuar treballant amb aquest projecte i si no és amb vosaltres, buscaré una altra entitat. Evidentment no va caldre perquè ells de seguida em van dir que estaven disposats a firmar un nou conveni de col·laboració i que el seguiríem endavant, que l'hem seguit fins al dia d'avui. Cada any nosaltres fem un sopar solidari. Tinc l'honor de poder dir que el expresident senyor Artur Mas va presidir el nostre darrer sopar solidari a Vallformosa. Eren més de 400 persones i va ser ell que va doncs, presidir la creació de la Fundació Vallformosa, que va ser el resultat d'aquests diferents anys que hem anat fent tots aquests sopars solidaris, que hi va haver-hi una persona que també forma part del patronat, que es diu Lluís González, que em va dir, home, per què no fas i no et poses dintre el món d'una fundació, perquè jo crec que moltes de les coses que estàs fent poden estar vinculades a crear una fundació i a fer més coses per aquesta fundació. Així ho vaig fer-ho, vam crear un patronat. A dintre del patronat hi ha el doctor Ramon Germà, que és doctor dintre de l'ICO i és una persona que és molt important pel nostre projecte perquè coneix perfectament doncs, aquesta malaltia. I després també hi ha dues persones més, a part de Lluís González, també hi ha la Teresa Rafeques, que és la col·laboradora que està amb mi al despatx, i després el Josep Maria Padullers, que és una persona de molta confiança, que coneix molt bé tot el món de tot el tema fiscal i tal, que és el que ens ajuda una mica a tirar endavant tots els temes més legals, no? Hem creat també aquest any, pel mes de novembre, que era el dia precisament, ho vam poder-ho fer un dia molt important per mi i per els meus fills, que va ser el dia del naixement del meu marit i, a més a més, era el seu sant, que era el dia 11 de novembre, i vam poder fer el primer Premi Martí Via, que a través d'un sponsor que es diu Gesco, doncs vam poder donar un premi de 30.000 euros pels nens de Sant Joan de Déu malalts de càncer.
Caram, quina feinada, no? I quin recorregut vital, senyora Domènech.
Sí, realment ha sigut un pas molt important a la meva vida, ha sigut un somni que jo tenia i que he volgut que doncs, persones que pateixen el mateix que hem patit nosaltres poder-los ajudar a través de l'ICO. També hauria de dir que no sols a l'ICO, o sigui, fa 3-4 anys enrere hi ha una associació penedesenca que es diu Amper, que també treballa pels malalts oncològics que han d'anar a fer radioteràpia al Duran i Reinals, i que jo vaig conèixer amb en Joan Ríos, que és el president, i vaig pensar que també era important fer quelcom pel Penedès, no? I ells estaven treballant també molt fort. El Joan Ríos també havia quedat vidu, també la seva dona havia mort d'un càncer, i aleshores ell va crear aquesta associació que es diu Amper, i vaig parlar-ho amb l'ICO, ells van trobar-ho perfecte, i a partir d'aquí doncs, un 80% de tots els diners que recollim, que acostumen a ser entre 18 i 23.000 euros, o sigui que és una quantitat prou important, doncs els repartim del 80% per l'ICO i un 20% per Amper. I ells així ens poden també, doncs els ajudem a que aquest transport que fan ells cada dia, de dilluns a divendres, amb malalts dintre de l'Alt Penedès que tenen que fer radioteràpia justament a l'horari de Rinals, els ajudem perquè doncs, els seus familiars doncs, no hagin de desplaçar-se, que entre ells també fan, es fan companyia entre ells i també els hi va molt bé perquè tots parlen amb del mateix idioma i de la mateixa problemàtica, i bé, ells estan supercontents de que puguem actuar d'aquesta manera, i hem creat, o sigui, dintre del nostre programa de la Fundació, hem creat dues línies, no? Una, que és realment la lluita contra el càncer, amb aquest premi també Martí Via, i després una altra línia de temes socials, que el que hem fet ja fa 3 anys consecutius és ajudar a Càritas, i tots els regals que fèiem des de Vallformós amb tots els nostres clients i col·laboradors i distribuïdors durant les festes de Nadal, el que fem és tots aquests diners portar-los a Càritas i fem un xec de 4.000 i 5.000 euros, depèn de l'any, i els donem a Càritas per ajudar amb aquestes persones perquè els Nadals doncs, puguin tenir-los una mica més com els que afortunadament podem tenir nosaltres, i en lloc d'enviar aquests obsequis als clients que entenem que tothom tenen la possibilitat de poder-ho comprar, preferim doncs, destinar aquests diners a persones que realment ho estan passant molt i molt malament.
Senyora Domènech, les empreses estan formades per persones que viuen situacions tan difícils com la que vostè ens acaba d'explicar, que van viure amb la seva família, i que això els fa ser, d'alguna manera, més persones. No sempre aquest ser més humans es transmet en l'empresa, no? A vegades treballem 8 hores diàries i la nostra vida personal queda apartada, no? Hi ha persones que, doncs, que transmeten, que transpiren, no?, a tota aquesta sensibilitat a l'empresa. Creu que això és important?
Jo crec que és molt important. A l'empresa... Jo sempre he dit que el més important d'una empresa són les persones, i el que jo sempre he dit amb tots els meus col·laboradors és de que jo el que vull és que ells se sentin Vallformosa com si és que és la seva empresa, i que hem de treballar conjuntament perquè l'empresa vagi millor i perquè ells també puguin anar millor. I això és un conjunt que ho hem de fer-ho i tots junts. I a més, aquest punt de solidaritat, perquè a més el meu marit treballava a Vallformosa, va estar 30 anys treballant allà a l'empresa, perquè vam començar tots dos de molt joves, doncs hi havia molta gent que el coneixia, sabia el seu tarannà, i això, doncs, el fet de... a mi m'omple d'orgull quan hi ha persones que a vegades, no fa molt que m'hi vaig trobar, diu, és que el Martí continua sent l'ànima de Vallformosa, no? I a mi això realment m'omple d'alegria, no?, quan veig que després de ja 7 anys i mig que ell no hi és, que realment hi hagi personal que està treballant amb nosaltres, que encara se'n recordin molt d'ell, i que ell continua entre nosaltres, i que d'alguna manera jo estic reflexant el fet de que, bé, doncs que la solidaritat i l'ajuda entre nosaltres mateixos sigui possible. També tenim conciliació familiar entre els treballadors, vull dir, tenim altres temes que no sols estan dedicats a la lluita contra el càncer i a temes socials, sinó que també som molt responsables del medi ambient amb altres aspectes.
Això li anava a preguntar. Estem parlant amb la senyora Queta Domènech, presidenta del grup Vallformosa, el Plusvàlua de Ràdio Estel. Parlem sobre empreses responsables socialment. Ens explicava la Fundació, que fa ben poc, fa ja uns anys, però encara és bastant recent, han creat des de Vallformosa Group, i jo em preguntava, hi ha moltes empreses que acaben creant una fundació per vehicular la seva, d'alguna manera, la seva implicació social, però no és tot això la responsabilitat social corporativa, sinó que implica també com fem, no?, en el dia a dia, com aconseguim doncs, els productes que hem de vendre, com ens relacionem...
Sí, evidentment el que et deia, no? Nosaltres vam ser una de les primeres empreses que vam posar una depuradora biològica per tot el tema de les aigües residuals. També nosaltres estem servint els nostres productes amb unes ampolles amb menys gramatge, doncs, perquè ens puguem també... hi hagi menys CO2 amb el transport d'aquestes ampolles, perquè realment en podem carregar moltes més. Vallès. Tenim un conveni amb Rete Corp perquè tots els taps de suro que treballem a l'empresa, en lloc de llençar-los, els reciclem i aleshores doncs, els podem aprofitar, es poden aprofitar per fer bueno, des de mobles o des de temes de decoració. Estem treballant doncs, amb molts altres aspectes que realment...
Parlava de la conciliació familiar.
Després també estem certificats en medi ambient amb la certificat 14.001. O sigui, estem fent moltes coses a part de tot el tema doncs, més solidari, com és doncs, la Fundació, sinó també tractem molts temes mediambientals.
De què es tracta de que una empresa sigui socialment responsable?
Bé, jo crec que ha de sortir d'un mateix. O sigui, si no et surt de dintre, això és molt difícil de poder-ho transmetre, no?
Vull dir, no és una estratègia de màrqueting.
No, en absolut. Jo crec que no ha de ser-ho. No ha de ser-ho. Això no vol dir que, en el fons, quan tu expliques que ets una empresa que, doncs, que tens aquests valors, no? Doncs que realment doncs, potser és un punt diferencial respecte a altres empreses, no? Però jo no ho estic fent.
Ho ha de ser, ho hauria de ser.
Exacte, però... Jo penso que quan una empresa és solidària no es fa realment per treure'n un benefici propi, sinó que realment el que es fa és perquè tu t'ho creus, perquè vols ajudar el teu entorn, perquè vols que realment el teu entorn també es benefici del que tu tens, no? I realment això ha de sortir de dins.
Senyora Domènech, parlava d'uns diners que destinen tant per un costat a Càritas, per l'altre costat a la fundació que tenen contra el càncer... Ser socialment responsable costa diners per una empresa?
A veure, evidentment que costa diners perquè has d'implantar tu, has de crear la fundació, crear una fundació val uns diners, has de tenir medis també per... Nosaltres des de Vallformosa aportem a la fundació també un percentatge de les ventes que fem perquè la pròpia fundació pugui després també generar uns diners per poder entregar. Nosaltres com a fundació som realment encara molt petits perquè hem començat, ja dic, fa molt poc, però sí que hem fet col·laborem amb molts actes a Sant Joan de Déu, a través dels nostres propis productes, sí que el que hem fet és col·laborar amb moltes entitats que estan a dintre d'aquest lema, no? O bé el social, o bé la lluita contra el càncer, no? Actuem amb moltíssims col·lectius a dintre d'aquest tema.
És a dir, que encara que costi uns diners, val la pena.
I tant. I tant. Vull dir, per mi està claríssim que poder col·laborar. A més, és una satisfacció personal que tenim, penso, tots els que sentim d'aquesta manera, el fet de poder ajudar amb aquesta solidaritat i poder parlar amb persones que han passat el mateix que tu, pots ajudar moltíssim altres persones per dir-los seguiu endavant, la vida val la pena viure-la, malgrat que moltes vegades sigui molt difícil, però s'ha de tirar endavant i s'ha de seguir i lluitar per aquesta vida que tots tenim i que val la pena gaudir-la.
Senyora Domènech, m'agradaria presentar-li als nostres tertulians d'avui, que estic convençuda que tenen ganes d'intervenir. Són el senyor Robert Plana, consultor d'empreses. Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Ignasi Rafael Headhunter i soci director de Talman Group.
Hola, sí, bona tarda.
I el senyor Ramon Vallès, economista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo volia preguntar-los a tots en general, escoltant, la veritat és que escoltant la senyora Domènech, que feia goig, no? Quasi, a mi, perquè m'apassiona molt la meva feina, però quasi tenia ganes d'anar a treballar per Vallformosa Group, no? I jo volia preguntar-los, vostès creuen que ara mateix les empreses comencen a ser més socialment responsables, o que és que el Vallformosa Group és una excepció?
Jo diria que... A veure, no diria que és una excepció. Realment, veient-la amb ella, i nosaltres que la veiem, segons quins temes parlava, veies que se li posaven els ulls brillants, vull dir que es veu que realment hi ha una sensibilitat i hi ha una voluntat per fer-ho. Per desgràcia, hi ha moltes empreses que l'enfoc és doncs, amb un retorn, i per tant podríem dir que té un fi de màrqueting d'aconseguir doncs, que això representi doncs, més vendes o aconseguir... Clar, és un tema que costa diners, ho ha dit l'Aqueta en aquest moment, costa diners. Clar, el tema és com es retorna, com et tornen aquests diners, si és que et tornen. I aquesta seria la pregunta, perquè d'alguna manera, si això t'encareix el producte, et fa menys competitiu. Si no ho repercuteixes en el producte, et va contra el marge. I entenc que potser en una empresa com la vostra, on la propietat i la família és sensible, està disposada a renunciar d'una part, però no tothom està...
No, però de la manera que tu dius, també és aquest valor diferencial que nosaltres podem vendre, que podem vendre en el sentit aquest, no? Que nosaltres, a part de fer uns molt bons productes, de tenir una gamma de productes molt àmplia, de poder explicar que estem exportant més del 80% dels nostres productes a l'exportació, de que fem tot el nostre producte som de les poques empreses que treballem tot el producte des de la vinya fins a l'ampolla, no? Que moltes empreses no ho poden fer, això. Nosaltres tenim 350 proveïdors de raïm, a part de les nostres finques, en les quals podem elaborar tots els nostres productes. A part de tot això que podem dir amb els nostres clients i quan presentem, i a més ens avalen la quantitat de premis que hem arribat a tenir, a més, diem és que a més som socialment responsables amb la societat a través d'això. És un punt més afegit que dona aquest valor diferencial que dèiem de les empreses, que tenen, potser no tenen altres empreses, però que també, evidentment, a darrere hi ha moltes altres coses que hem de crear des de la pròpia empresa, com és un molt bon producte i una molt bona qualitat preu.
Senyor Vallès...
A veure, jo el que veig és que, precisament, per a crear un bon producte, per a ser una empresa innovadora, crec que és important ser socialment responsable, amb el sentit, precisament, el que m'ha agradat molt és aquesta preocupació perquè els treballadors estiguin a gust, se sentin bé, se sentin l'empresa com
ser. El senyor Vallès també aniria a treballar a Vallformosa Group.
Dona gust treballar en llocs que vegis que l'empresa té en compte les teves consideracions, precisament en un entorn canviant, en un entorn que, bueno, un producte de 150 anys, però que necessita una innovació constant, idees constants, noves... A veure, les persones ens sentim més creatives quan estem a gust. Llavors, a veure, evidentment, ha de sortir d'un mateix, no? Aquesta idea de ser socialment responsable, però jo penso que, a part d'això, de que surt d'un mateix, també reporta, doncs, que la gent que estigui col·laborant amb tu, doncs, se prengui el projecte com a seu i que doni el millor de si mateixa.
Sí, evidentment, això és el que a mi m'agrada, doncs, i és el que proclamo, no? De que vull que tots els nostres col·laboradors se sentin pròpies a la seva empresa, que no hi hagin d'haver vigilants, no? Que cadascú se senti molt responsable de la feina que ha de fer. I, evidentment, que a darrere de tot això hi ha tecnologia, no? Ara acabem de canviar tota la maquinària del vi del cava, hem fet una inversió molt important en tot el canvi de maquinària, i, evidentment, que has d'anar fent coses, i la tecnologia hi és, i els programes informàtics hi són, i estem amb SAP, i evidentment que tenim moltes coses, no? Però penso que tot això és de més a més, no? Dintre de tot hi ha d'haver-hi aquest caliu, hi ha d'haver-hi aquestes ganes de tirar endavant, hi ha d'haver-hi aquesta visió de futur de voler que l'empresa passi a una següent generació, i tot això ho pots fer-ho quan a dintre hi ha un bon ambient, i ho pots fer-ho quan realment tens ganes de continuar endavant.
Senyor Planes...
Jo també m'hi apunto.
També aniria a treballar a la seva empresa.
També m'hi apunto.
Bé, ho tinc clar, m'apunto el nom de tots vostès.
Com a mínim a Descates, vale?
Com a mínim el que està assegurat és que si volen venir a visitar l'empresa estan convidats, tots quatre, a venir-la a visitar el dia que vostès vulguin.
No, perquè potser tindrem també els oients, que també voldran venir.
Doncs també fem visites a les cases,
sí,
eh?
Jo voldria fer visites de fora. Les empreses hi ha de molta mena i molts interessos diferents i moltes raons per ser empresa. La de vostè, en particular, està clar que té una cultura de solidaritat, una cultura de fer les coses bé cap als altres, una cultura d'estar dins de la societat, i aquesta cultura, m'imagino jo, que tots els components de l'empresa l'estan vivint i l'estan transmitint a l'exterior. És a dir, que els clients... segurament, no m'equivoco, són conscients que tenen un gran proveïdor qualitatiu, no en quant al vi en si, sinó en quant a la qualitat d'empresa. I això, encara que no estigui fet per una raó egoista de màrqueting, per dir-ho així, segurament té un retorn positiu i segurament fa que la imatge de Valformosa per la resta de la clientela sigui molt alta i també procuri, llavors, un bon posicionament i unes millors ventes al mateix
temps. Que el senyor Planas ens ha fet una anàlisi de màrqueting.
Exacte. Evidentment és que vostè ho ha dit tot. O sigui, realment és així com pretenem tirar-ho endavant, no? I que cada vegada que hi hagi una persona, una incorporació a l'empresa, li expliquem quins són els valors que tenim a dintre de la nostra pròpia empresa, no? I evidentment que expliquem que hi ha aquest tema també i que s'ha de saber i que s'ha de saber que està treballant en una empresa socialment responsable, no? I aquest és un dels altres valors que també tenim a dintre de l'empresa i que també s'explica, evidentment, a tothom que s'incorpora a la nostra empresa i és una tasca que has d'anar dient però que l'has d'anar ensenyant, o sigui, l'has d'anar creant tu mateixa amb el teu dia a dia perquè podríem explicar moltes coses però si després no actues i no fas el que realment et penses la gent diu, bueno, doncs això es diu per dir, però la realitat no és aquesta. Intentem que Vallformosa fer les coses perquè realment les que ens creiem poder-les tirar endavant i que la gent també ho puguin palpar-ho amb el seu dia a dia i que també ho puguin explicar, no? El darrer tema que vam fer, per exemple, per celebrar els 150 aniversaris, va ser una jornada de portes obertes amb tots els treballadors i totes les seves famílies, no? Doncs és molt grat quan després et venen el dilluns i et diuen gràcies per haver-nos fet aquesta festa, gràcies per haver-nos ensenyat l'empresa, gràcies per poder-ho ensenyar a les nostres famílies, no? I vam fer un dinar tots junts i va ser un dia de cordialitat i amb molts nens petits i, bueno, evidentment ho vam muntar perquè tothom s'ho passés bé. Doncs això t'omple de satisfacció i evidentment que són uns diners, no? Perquè tot val diners avui en dia. Però sí que fa molta satisfacció que la gent se senti contenta, que se senti orgullosa de treballar a Vallformosa, no? Aquest és el meu repte principal, que la gent se senti contenta de treballar per nosaltres i poder tirar aquesta empresa endavant tots plegats.
Jo crec que un punt clau, l'has dit ara, que és tot això té un retorn. En la mesura en què aquest retorn pot ser emocional per vosaltres, per la família, i per tant no necessita necessàriament ser un retorn econòmic, jo penso que és un dels elements que fa que això sigui possible. O sigui, que les empreses, aquest retorn més econòmic es vegi compensat per un retorn emocional, un retorn que a vosaltres us omple, per la raó que sigui, per la història, per les circumstàncies que us han passat, però això fa que aquest materialisme de la generositat que implica fer aquestes accions tingui aquest retorn, encara que no sigui pues, econòmic, no?
Sí, evidentment. És que hi ha un retorn econòmic, evidentment, però també hi ha aquest retorn emocional que de vegades és tan o més important perquè veus que realment estàs fent alguna cosa, que realment arriba la gent i que et sents tu doncs, molt satisfeta de poder-ho tirar endavant i ser una mica la protagonista, en aquest cas, principal potser, evidentment, pel que em va passar, no? Potser si no hagués passat això, doncs la meva gestió hagués sigut cap a un altre cantó, perquè és solidari, m'he sentit sempre i estic ficada en molts temes solidaris a nivell i ajudo a molts temes solidaris a nivell personal, no? Però potser hagués anat dedicat a un altre tema. Les circumstàncies de la vida doncs m'han llançat cap a poder ajudar persones que sobretot han viscut aquesta greu malaltia que per desgràcia està cada dia més afectant amb més gent i més persones al nostre voltant i quan ho has passat, ho has viscut a primera línia, doncs pots ajudar a moltes persones que estan visquint el mateix.
Però seria interessant comprovar si aquest retorn econòmic no és inclús més gran si Vallformosa no fes aquestes accions.
Bé, això a vegades és difícil de comprovar, però bé... Ja dic, ho fem de la millor manera possible i els nostres productes també realment també ja s'ho valen.
Doncs hauríem de deixar l'entrevista aquí, tot i que seguiríem parlant amb la senyora Domènech, ens n'aniríem a treballar a Vallformosa Group probablement durant la resta del programa. És un programa molt carregat de notícies, per suposat. Senyora Queta Domènech, moltes gràcies per venir-nos a explicar el que fan des de Vallformosa i aquesta sensibilitat que tant de bo tinguessin moltes altres empreses.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder-me donar l'oportunitat de poder-vos explicar i que algunes persones més coneixin qui és Vallformosa.
Nosaltres la convidem a que es quedi a l'Àgora per comentar l'actualitat econòmica en uns segons.
Perfecte.
El plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
There's gotta be a record of you someplace. gotta be on somebody's books. The low-down picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street.
Amb aquesta On Every Street de Dire Straits obrim l'àgora del Plusvàlua. El ja president Puigdemont diu: us convido a que no renuncieu a res i a ser fidels, a fer les coses al màxim de bé i al màxim d'explicades i implicades possible. I això ho deia els nous consellers que han pres possessió del càrrec avui mateix. Jo volia preguntar-los als nostres tertulians, al senyor Robert Plana, al senyor Ignasi Rafel, al senyor Ramon Vallès, la senyora Queta Domènech, què els hi ha semblat aquest cap de setmana? Hem tingut una mica esbojarrat i finalment amb un govern constituït i en ple moviment ja.
Per mi ha estat molt, molt emocionant, com molta gent hem estat enganxats allà a la pantalla del televisor, vivint tots aquests moments tan excepcionals i palpant sinceritat per tot arreu, el qual és molt agradable, realment. I llavors hi ha un fet que a mi em sembla molt notori, que s'ha creat un govern que no té color. Hi ha gent conservadora, no neoliberal, ni conservadora, hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha gent independentistes, complementàriament hi ha la CUP, en tot el que això representa o vol representar. I aquest és un fet insòlid, perquè és un govern realment atípic, creat per un fi comú, creat per un objectiu que està compartit pel país, per bona part del país. I això és absolutament novedoso.
Com ho han viscut vostès, senyor Vallès?
No, a veure, ha sigut quasi com una final de Copa d'Europa, no? Vull dir que
en els últims minuts ens hi jugàvem tot.
A la tanda de penaltis.
A la tanda de penaltis, pràcticament, doncs el fet, vull dir, a veure, crec que tots anàvem descomptant que hi hauria eleccions anticipades. El que això me fa reflexionar és que quan hi ha quan se saben uns objectius comuns, diferent gent amb diferents ideologies, al final doncs pot ser sorprenent la capacitat de negociació i de cedir per un costat i per l'altre en pro d'una visió comuna.
I de creativitat, no? Fins
sí,
i tot.
Bueno, sí, hi ha creativitat i hi ha també pues una capacitat efectiva de sacrifici per totes les parts. Jo crec que això, sobretot, hauria de ser exemple per a de cara a nous reptes polítics, de que davant de les dificultats sobretot de procedents de diferents visions, pues que veure que efectivament les persones ens poden posar d'acord i que sobretot doncs mesurant el llenguatge, doncs això és més fàcil.
Senyor Rafael, què li sembla el nou govern?
A veure, el nou govern, com a mínim, el veig diferent. Jo el que sí que haig de reconèixer és que és la primera vegada que em trago un debat d'investidura.
Mm-hmm.
Sí, i me'l vaig tragar des del principi fins al final, perquè realment era una cosa excepcional. I bueno, que suposo que ens ha sorprès a tots. I jo la veritat és que al final la sensació que intentava mesurar era una sensació agradolça, perquè ja estava convençut que anàvem a eleccions, resulta que al final no n'hi ha, doncs intentes donar la volta a veure ara com ho veig i valorar-ho positivament. No sé, està tot per veure. Jo, sincerament, suposo que els companys de taula que són més il·lustrats que jo, potser ho veuen més clar. Jo segueixo despistat. O sigui, veig molta incertesa. Segurament passaran coses. Si una cosa ha passat bé, és que no sé com anava aquella dita que diuen, a veure, si vols que les coses canviïn, deixa de fer les coses com feies fins ara, no? Com a mínim, ara canvia l'estil, canvien les persones. Jo crec que si no canviéssim les persones aquí, i em refereixo al govern central, difícilment arribaríem a un altre punt. No sé si hi arribarem, però com a mínim, si canviem les persones, canviem l'estil sobre aquesta porta. Però falta que hi hagi voluntat de negociació aquí i voluntat de negociació allà. Llavors, aquí, intentant llegir entre línies el debat i les primeres declaracions, es podia entreveure un cert interès de parlar, de negociar. A Madrid no el veus, perquè el Rajoy ha dit que no pensa rebre el senyor Puigdemont, el rei no rep a la presidenta del Parlament. Llavors, no sé, la veritat, no sé com anirà. Com a mínim canviem coses, i si canviem coses podem pensar que algú canviarà i que sigui per bé.
Senyora Domènech.
Bé, realment, com han dit els meus companys de tertúlia, jo crec que va ser un moment indescriptible, un moment que ningú s'esperava, un moment que estàvem tots pendents de la tele, de la ràdio, del mòbil, de veure què se sabia, i realment, bé, al començament, almenys jo em vaig quedar com una espècie d'estat de xoc, per pensar en què està passant, perquè, com bé dèiem, tots ens pensàvem que ja anàvem a eleccions, perquè no hi veia que semblava que no hi havia una solució altra que fos possible, i realment, quan hi va haver-hi tot aquest canvi, jo crec que ha anat bé, no crec que ens hagués anat bé anar amb unes altres eleccions ara, ens hagués demorat molt el temps, no hi hagués hagut govern, ja està prou tot complicat, almenys, tal com ha dit el meu company, no?, almenys hi haurà canvis, no? Hi haurà noves posicions, com dèiem, no? Hi ha diferents partits, hi haurà... Aquesta posició també entre tots s'hauran d'entendre. No havia passat mai això abans, fins a aquest límit, i crec que estem davant d'un món una mica diferent del que teníem fins ara i que s'haurà de treballar.
A mi m'agradaria destacar això que ha dit el senyor Rafael, de que aquests gestos de pues ara no te rebo, i ara no parlaré amb tu, i ara pues enviem aquest comunicat per mail i no et puc rebre. Jo crec que precisament amb els temps que corren, lo que és important és que a veure, fins i tot a pesar de que les posicions inicials siguin totalment enfrontades, doncs que ens deixem ja de temes més... No sé si qualificar-ho per motius electoralistes o ja de rabietes personals, i com a mínim, doncs, rebre les persones com el que són, acceptar doncs uns fets que, bueno, pues, s'ha nombrat president i l'acostum és comunicar-ho d'una manera, que hi hagi una recepció... Jo crec que, a pesar de totes les diferències, el parlar no, és en benefici de tots. Vull dir, això no és un joc de que hem d'aconseguir perjudicar l'altre i no parlar-nos i per a demostrar no sé què. És cap aquí, cap a on hem de canviar.
De fet, la postura del rei Felip VI... a nivell institucional deixa molt que desitjar.
Jo crec que és un error, perquè ha donat benzina els que diuen, mira, doncs ja estem realment en un procés de trencament o de desenganxe. Jo crec que això és un error. De la mateixa manera que entrem en un joc que des del meu punt de vista pot semblar estar infantil, que avui quan s'estaven anomenant havien posat una cortina perquè no es veiés la figura del rei. Clar, deuen haver pensat, és que si la traiem ens denunciaran, si no la traiem la mantenim i posem una cortina, el fet és el mateix. Jo no sé si entrar aquest joc ens portarà a algun lloc, o precisament ara que començàvem amb una nova situació ja l'estem, saps, posant amb distància i amb posicions que ens allunyaran de després que puguin seure i parlar. Crec que és perillós.
La situació prové de que el senyor Rajoy, president en funcions, continua enrocat i no vol moure ni una fitxa. I mentre això sigui així, no podem fer res.
Oscar, Robert, perdona.
Sí. Digue, senyor Rafael.
No, dic que és que això a mi em sorprèn. O sigui, si algú s'està posant en evidència ara el govern d'Espanya, és que el principal problema que tenen és Catalunya, és la situació a Catalunya. I si aquest és el principal problema, jo, la meva lògica em faria pensar que el que tindrien que fer és dir, bueno, si aquest és el problema, què fem per enfrontar-lo? Què fem per parlar-ne? Què fem per proposar una solució? No, al revés, s'enroquen. I és l'arma que tenen per dir, escolta, ens juntarem, encara que ens haguem dit el nom del porc, ens juntarem perquè tenim que anar contra Catalunya. És que, de veritat, no em cap al cap, en comptes de dir, què proposem, com ens acostem, quina proposta podem fer per desactivar aquest independentisme de ràbia o de... no sé, de la gent que està en contra d'aquestes postures.
És que a mi em sembla molt greu de dir-ho així, però això prové del caràcter català, que en principi vol dialogar, és pactista i vol resoldre problemes, i ara del castellà, que és l'ordeno y mando. I com és l'ordeno y mando? Ja fa 4 anys és ordeno y mando, i fa 300 anys és ordeno y mando, per això no hi ha manera de poder dialogar.
Potser seria molt limitatiu dir que nosaltres sempre som pactistes i a Espanya doncs potser no, perquè sí que hi ha postures doncs, que busquen, com a mínim, alguna aproximació. El que sí que és cert és que la posició enmig d'aquestes negociacions entre el PP, Ciutadans, socialistes, estan delicades. Es preveu que ja no hi hagi un govern d'esquerres, perquè amb aquest nomenament de Patxi López com a president del Congrés, doncs ja es veu a venir un pacte PP, PSOE i Ciutadans. Com veuen aquest partit que mai ha hagut un Congrés dels diputats de Madrid on el PP i el PSOE hagin anat junts?
És que, només es posen d'acord per això, eh? Bueno, per un tema terrorisme i per anar contra Catalunya. És així de trist, eh?
Sí, igual sí. De terroristes som.
Sí, per ells probablement sí. Però clar, aquí, perdó, la política és l'art de fer les coses possibles. I per tant, aquí tindria que ser això. I aquí, en aquest país, que també poden dir-se el que sigui i després oblidar-se'n i pactar, doncs entra dintre del possible. De totes maneres, jo veig poc probable que això es produeixi si no hi ha canvis de cares. O sigui, amb el senyor Rajoy, que es van dir el que es van dir, amb el Sánchez, i el Sánchez que li va dir al Rajoy...
La campanya del PSOE era echar a Rajoy.
Ah, és que ara el Rajoy té que canviar molt la cara, i el Sánchez també. O sigui, sí, jo
però amb una Cospedal canviarien les coses?
Jo crec que no.
No ho sé, potser al final el que digui el Rajoy no és tan important com saber si en rebrà el futur president del govern.
És que al final jo crec que pactaran el que més els hi convingui, deixant a part qui posen al davant, perquè és que amb tot el que s'han dit, de més, queden molt malament entre ells, no? Perquè si uns no volen pactar amb els altres i ara simplement per fer mal a Catalunya s'han de posar tots d'acord, jo trobo que, no ho sé, jo si hagués votat socialista em sabria molt de greu que el meu partit es posés d'acord ara amb un PP, no? I entenc que això també pot ser una reacció negativa pels propis militants de cada partit, no? Tant per un cantó com per l'altre.
Com veuen Oriol Junqueras com a nou vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda? Estem en un programa sobre economia.
Jo crec que té un referent i un llistó molt alt, perquè realment el senyor Mascolell era una eminència, era una persona que realment en aquest camp ha fet i podia fer molt. No sé, jo, esclar, no el conec personalment ni sé quins coneixements l'avalen, és historiador. Ara, jo realment el dia que va haver-hi el debat amb el senyor Margallo, a mi em va sorprendre els coneixements que tenia, els arguments que donava i el fons que tenia, però no ho sé.
Senyor Vallès, com a economista.
A veure, jo el que veig és que pels reptes que se'ls hi plantegen, doncs, bueno, que, o sigui, venint d'una situació delicada, volen tenen la intenció de dedicar més recursos a polítiques socials, llavors i per un altre costat no volen seguir amb les vendes d'actius, d'edificis, etc. I llavors, pues, bueno, aquí dona peu a unes necessitats noves de finançament, que si no se troba uns ingressos considerables se seguirà depenent encara més del fons de liquiditat autonòmica que administrativament facilita Madrid. Llavors, clar, lo que tinc jo...
És un embruix.
És una, com a mínim, una curiositat de veure com se'n sortiran. O sigui, aquí és on se veurà realment els fets, com són possibles d'implementar i si realment poden dur a la pràctica lo que prometien. Però ja dic que amb un ambient de confrontació les coses són bastant més difícils de fer.
Senyor Planes, volia...
Sí, jo crec que el senyor Junqueras tindrà d'interioritzar que és més important crear recursos que distribuir-los. I això, com a home d'esquerres, en principi, no vull jutjar prèviament, però en principi, estan més avesats a repartir que no pas a crear. En canvi, el posto que ocupa ara li té de preocupar moltíssim com crear recursos. I després ja es distribuiran. I la seva funció fonamental serà que dins del si mateix interioritzi que ara li toca saber crear recursos.
Doncs haurem d'anar observant com va avançant l'actualitat, perquè a més és un govern que es preveu curt, per tant no es pot allargar molt les decisions, la situació. Passem, si els hi sembla, a un parell de temes que també ens han tingut aquesta setmana. Un és parlar de conciliació, no? La senyora Domènech fa uns moments a l'entrevista la decisió de la número 3 de Podem de dur el seu nadó al Congrés, que ha provocat tot una sèrie de debats. Com han vist aquesta situació de demanda, de tensió respecte al tema de la conciliació que han fet des de Podem? Senyora Queta, que vostè parlava de conciliació.
Bé, des de la conciliació jo la veig molt positiva que hi hagi aquesta conciliació entre les empreses, sobretot en el fet de que les dones doncs, tinguem... Vull dir, hi ha hagut molts anys, no?, que realment hem estat molt discriminades i encara costa molt doncs, trobar a dones en llocs importants dintre del món polític i dintre del món empresarial, no? Afortunadament, cada vegada són més i aquest tema sembla que està canviant per bé i és així, no? El fet de que aquesta noia doncs, hagi, o aquesta diputada hagi portat el seu fill allà, no sé en quines condicions exactament estava, no ho desconec, però penso que si hi havia una guarderia allà és cridar una tensió superior com els problemes que tenim avui en dia sobre la taula. Crec que avui els diaris parlin tant del nadó com de tots els problemes econòmics que tenim, crec que es podia haver evitat. Que no estic en contra del millor que es porti, però no crec que sigui el millor lloc on anar a portar un nadó amb un tema tan important com és un Parlament.
Jo crec que ha sigut donar la nota, voler tenir un protagonisme doncs, en aquest sentit, i que perjudica més que facilita, perquè no tothom ni té la possibilitat de tenir una guarderia dintre de l'empresa, ni a moltes persones se'ls hi permetria això. Llavors jo crec que és posar una situació que no és possible, que no és viable i donar la nota.
Precisament el que, segons la diputada precisava, era posar de manifest que hi ha dones que no tenen aquestes facilitats i que d'alguna manera han de fer alguna cosa amb els seus fills.
Bueno, doncs per això estan els permisos per alletar els nadons, estan les baixes, estan les reduccions dels nadons. Vull dir, hi ha mecanismes per fer-ho que no ha de suposar que una dona s'emporti el seu criu a l'empresa. És que no...
Senyor Vallès, senyor Planes, no sé si volen dir alguna cosa.
Jo crec que això s'ha girat una mica en contra dels diputats, perquè llavors ha sortit que tenen una guarderia a 150 euros per nen. Clar, llavors això...
Que és...
A sobre ha fet sortir doncs, un dels privilegis que tenen els diputats. Vull dir, que no s'ho van inventar lo de Podemos, aquesta guarderia, però bueno, també hi ha aquesta dimensió que dius, pues descobreixes això i acaben sortint més cosetes.
Senyor Planas.
A mi sembla també inoportú. Hi ha coses importants que estan debatent actualment i portar un nen de 6 mesos allà amb tots els nervis que ell està donant-se compte que hi són i que està patint com han patit de 6 mesos, realment una imprudència.
Doncs l'últim gran tema que m'agradaria deixar-los sobre la taula és aquest 46è Fòrum Econòmic de Davos, que encara queden uns dies, serà el proper 20 i 23 de gener, a Suècia, a Davos, en plens Alps, i on es trobaran bona part dels governs mundials i d'algunes de les principals empreses. Es discutiran temes molt importants. Tenim temes molt, molt importants en el món actualment, com són les tensions entre en el Mig Orient, com són les tensions també ara amb Corea del Nord, el tema dels refugiats. Com veuen el Fòrum Econòmic de Davos i quines creuen que poden ser algunes de les aproximacions?
A veure, jo d'aquí destacaria doncs, que Rússia i Estats Units doncs, que s'estan ara doncs, fent aproximacions per a tractar doncs, els fronts que tenen en comú. El tema de la guerra contra l'Estat Islàmic, tota la guerra civil a Síria, doncs, a veure, i això lligat amb el conflicte a Ucraïna, cas que segueix latent, doncs jo crec que cap la possibilitat que hi hagi una resolució, diguéssim, conjunta o simultània, acords simultanis, entre Rússia i Estats Units, tant a nivell d'Ucraïna com de Síria, i que siguin capaços de veure, doncs, bueno, com a mínim, els perills que comparteixen els dos països, doncs, d'afrontar-lo, donades les posicions de força que tenen cadascun als diferents escenaris, doncs és possible que se posin d'acord i arribin a solucions, que no ho solucionin tot immediatament, però que encaminin una mica el conflicte.
És curiós perquè el Fòrum de Davos fa un temps parlàvem només de la progressió econòmica, no? Perquè era com el gran tema, doncs, la depressió econòmica i abans doncs, la progressió. I ara són les tensions geopolítiques que ens tenen aquí pendents, no?
No, clar, perquè els problemes avui en dia... Doncs,
i el Fòrum Econòmic de Davos.
Sí, però clar, els problemes es globalitzen i quan ja estan parlant del tema del terrorisme, que afecta a nivell global, o estan parlant del tema dels refugiats, doncs això, vulguis o no, té una conseqüència econòmica. Vull dir, has de prendre decisions que passa doncs, per deixar entrar o no entrar refugiats, amb quines condicions, quines mesures... I tot això acaba tenint una conseqüència econòmica que té que anar molt consensuada entre tots. Jo crec que foros d'aquests, com el de Davos, són importants, s'han de fer. Tenen, és veritat, una part cosmètica i després una part, suposo, de treball real, però qualsevol cosa que pugui fomentar doncs, que països com Turquia, com Estats Units, com Rússia, com aquests països que tenen conflicte, que puguin trobar-se, parlar de temes, o com a mínim consensuar quins són els problemes realment
que té el món... Serà més que el que fem entre Catalunya i Espanya.
També, sí, ja haurem avançat.
Hauran avançat més.
Home, crec que és important que hi siguin, perquè realment amb la quantitat de problemes que hi ha a nivell de països i com estem patint i estem veient cada dia la quantitat de gent que està patint en el món, a vegades a mi se'm fa difícil que les grans potències no ho puguin arreglar d'alguna manera perquè no hi hagi tanta gent que estigui patint com el que veiem cada dia a la tele quan posem les notícies. De veritat, últimament ha de passar alguna cosa perquè això s'acabi quan estem parlant realment de països molt propers a nosaltres, que hi ha gent amb sentiments com nosaltres i que ho han d'estar passant molt i molt malament.
Doncs hem de deixar el plural per avui. per aquesta setmana aquí, perquè se'ns ha acabat el temps. Volia agrair la senyora Queta Domènech, presidenta del grup Vall Formosa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
El senyor Roberto Plana, el senyor Ignasi Rafael i Ramon Vallès, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens ha atès des de l'altra banda, com a tècnic, el Jordi Carretero, que setmana rere setmana ens dona suport, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Moltes gràcies per haver-nos escoltat, per haver estat amb nosaltres un dijous més. Ens tornem a retrobar la setmana vinent, com sempre, de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.